Doncs benvinguts a un nou programa de Mentre i Mentres. Avui ens acompanya el Raül Garrigasait i parlarem a l'inici d'aquest nou títol publicat a la reedició del Gos Cosmopolita i dos espècimens més. M'agradaria començar, i sembla mentida, entrevistant-te citant una frase del teu, del teu lloc web, La Casa en Obres, que m'agradava molt com publicaves i iniciaves com va ser la redacció d'aquest llibre. Deies: si em vaig posar a escriure El gos cosmopolita i dos espècimens més, potser només és perquè tenia ganes d'ajuntar en un mateix llibre vaixells tripulats per esquelets, un projecte per alliberar la Terra de l'òrbita solar que la té esclavitzada, les raons que fan d'Adam el més cosmopolita dels homes, una disquisició sobre el ressorgiment del misteri en la nostra societat tecnològica i un conte antiquíssim contra el primitivisme, i, de tot això, fer-ne una estranya unitat tensa, que estigui a punt d'esmicolar-se a cada pàgina. Primer de tot, benvingut, Raül, què tal, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, Bernat.
Amb ganes d'esmicolar a cada pàgina, a mi no m'ha donat en cap moment la sensació que s'esmicola. Això sí, tens ganes de fer links tota l'estona. És un exercici, això sí, divertidíssim. Com va ser la gènesi d'aquest gos cosmopolita?
Clar, en aquest llibre hi ha... D'una banda, hi ha tres mons, o sigui, hi ha el món grec, el món alemany i el món català, no?, que són els tres mons que jo sempre tinc al cap i que, de fet, en els meus llibres acaben sortint tots sempre d'alguna manera, no? I, per tant, hi ha això, hi ha l'interès per la mitologia grega, per la filosofia grega, hi ha l'interès per la música, també, no? I després, de fons, clar, hi ha la idea, la voluntat de reflexionar una estona sobre el cosmopolitisme, sobre aquesta idea que fem servir, que es fa servir de maneres de vegades enganyoses, de vegades interessades, de vegades teatrals, no? I per això surt de tot aquest cúmul d'estímuls diferents, i per això deia això, el bloc d'una unitat que sembla que es pugui esmicolar cada pàgina. Perquè sí que és veritat que jo he intentat fer un llibre, o sigui, encara que hi hagi moltes coses, El gos cosmopolita el vaig escriure amb una idea molt unitària, vull dir, no és un llibre fet de retalls, tampoc, però sí que tenia la sensació que estava agafant molts fils alhora, no? Que havia d'aconseguir que l'assassí de Trotsky i Diògenes, diguéssim, tinguessin alguna cosa a veure. I per això hi ha aquesta tensió.
Hi ha un exercici molt divertit d'anar titllant tipus de cosmopolitisme. Parles de l'adàmic, parles del caní, parles de l'existencial, i això és un exercici molt divertit ja d'entrada.
Sí, clar, és una paraula amb moltes capes. La paraula cosmopolita és d'aquestes paraules que les hem fet servir tant que ja no pensem què volen dir, no? I clar, si vas a l'origen de la paraula, el que diu la tradició és que la primera persona que la va fer servir va ser el filòsof Diògenes, el cínic. I Diògenes era un provocador, provocador teatral, que jugava amb aquesta provocació. I quan va dir aquesta paraula, estava, de fet, ajuntant dues coses irreconciliables, que són el cosmos i la polis, no? Cosmopolita vol dir això. I aleshores, la paraula en si mateixa és una broma. És una paraula que grinyola, és una paraula que no pot tenir un sentit coherent, perquè el cosmos i la polis sempre seran irreconciliables. O sigui, les comunitats humanes i el món total, sempre seran coses diferents, no? I per això, clar, aquesta és la tensió inicial de la paraula, però després, si la vas resseguint, doncs és això que deies tu, és una paraula que t'acaba sortint en comentaris d'un filòsof jueu alexandrí sobre Adam, no?, per exemple, i que presenta Adam com el primer cosmopolita, perquè Adam, clar, Adam sí que ell podia dir que era un ciutadà del cosmos perquè no existia la comunitat humana encara, no? En aquell moment, per tant, Adam era realment cosmopolita. I això és una manera també d'anar explorant la tradició d'aquesta paraula, la història d'aquesta paraula, però a l'hora de veure que les nostres maneres de fer-la servir avui, i de viure, fins i tot, de vegades aprofiten aquests sentits, no? Jo crec que aquella teatralitat de Diògenes, no?, que davant dels ciutadans d'Atenes deia: jo sóc ciutadà del cosmos, i que era una manera de provocar, de rebutjar la ciutat, no? Aquella teatralitat d'alguna manera hi és encara, no? quan algú es proclama cosmopolita. I això ho podríem resseguir doncs, en els diferents moments de la paraula.
I això és un exercici que va molt vinculat en el primer capítol amb la idea de l'animal o de l'animalitat, i em va semblar sensacional un paràgraf que deia els animals tampoc no pertanyen a cap ciutat ni a cap país, són tots cosmopolites. I això és molt divertit, també.
Clar, perquè... Sí, o sigui, de fet, la mena d'utopia que hi ha darrere la paraula cosmopolita és una regressió. Jo crec que és una regressió, perquè és l'anul·lació de la comunitat. I anul·lar la comunitat és una regressió, és un retorn a l'animalitat, a un altre estadi, una cosa que no és humana, no? Perquè sabem que la comunitat és intrínseca en la humanitat. I sí, és una... També hi ha tot un joc en el llibre amb la verticalitat, amb què significa pujar i què significa baixar, no? Que la paraula cosmopolita la fem servir per posar-nos en una mena d'esglaó superior, no? Quan algú diu jo soc cosmopolita, es posa una mica per sobre dels altres. Però alhora, és això, si furgues una mica en la paraula, tal com la feia servir Diògenes, de fet, era el contrari. Consistia a baixar l'animalitat, a ser com un gos. No? Això era el cosmopolitisme de Diògenes.
I també, hem dit ara animal, i també la idea de cultura. I també m'agradava molt un paràgraf que deia el primer home, i això crec que ja ho dius en el camaleó català, el primer home que havia somiat Filó d'Alexandria era un veritable ciutadà del cosmos perquè encara no havia caigut en les desviacions de la cultura. L'home nou de Trotsky no serà perquè la seva cultura s'haurà desempallegat de tota mena de metàfores i s'identificarà amb la realitat mateixa. Aquí, mm-hmm. en el propi sentit que arribaves fins a Trotsky i després amb el protagonista que és el Ramon Mercader, parlant de la idea de cultura, a mi això em feia molta gràcia després per vehicular-ho amb tota la teva obra.
Sí, clar, amb la cultura... No, a veure, la cultura és una paraula així que se'n poden fer moltes coses i a mi tampoc no m'agrada gaire aquests discursos pomposos que fem de vegades sobre la cultura, perquè al capdavall la cultura no té límits, o sigui, no és que hi hagi una cosa que és cultura i una altra cosa que no és cultura, vull dir, els humans tot el que fem és cultural d'alguna manera, no? Encara que tingui una base biològica a sota. Però alhora, al llarg de la història, hi ha aquesta mena de passió, de desig, d'enyorança per un món que elimina totalment la cultura, no? Que està en contacte amb la realitat sense cap mena de filtre cultural. I això ho veiem en el bon salvatge de Rousseau, per exemple, no? Aquella passió aquella idea de pensar que el bon salvatge era realment feliç. Ho veiem en Trotsky, en les utopies comunistes, en la idea que arribarà un dia en què ja no hi haurà prejudicis ni això, ni metàfores, ni tan sols hi haurà metàfores, o sigui, veurem la realitat exactament tal com és, no? Hi ha aquesta utopia que va sortint al llarg del temps i que està vinculada amb una certa idea de cosmopolitisme i d'universalisme, no?
I ara m'ha agradat aquest moment que parlaves d'aquest fugir cap a Montsalvatge, aquesta idea d'enyorança, perquè després en La Ira, que has publicat també recentment, citaves, i això et ve de la tradició alemanya, el von Kleist, aquest autor de novel·les i també de teatre que els alumnes de l'institut sempre coneixen per aquest petit manual de teatre de per a titelles.
Sí, sí, sí.
I m'agradava molt la idea de que en les teves narracions sempre hi ha una espècie com de referència a von Kleist en aquesta idea de sortir a la natura com va acabar fent ell. I això em porta també a parlar del País Barroc, que només començar quasi bé sembla una excursió d'aquestes del von Kleist a la natura i a les muntanyes.
Sí, sí. Clar, sí, moltes coses deia aquí. Clar, el País Barroc... Sí, de fet, País Barroc, el mateix títol, ja parla una mica d'aquesta visió cultural del paisatge, no? Vull dir, país, en el títol del llibre, país, és aquesta paraula que la podem fer servir per dir qualsevol cosa, eh? Vull dir, el nostre país natal pot ser la nostra comarca, la nostra vall, fins i tot, no? O podem prendre país en un sentit més ampli, també. Però és això, el fet de dir-ne barroc, doncs és una manera de dir, intentaré mirar-me un tros de la realitat a través d'aquesta tradició, a través de l'art barroc, de tot d'idees que jo hi vinculo de vegades de maneres molt, potser una mica atzaroses, eh, i una mica personals, Però el barroc, a veure, resumit, molt resumit, eh? El barroc té molt mala fama entre nosaltres, no? O sigui, als Països Catalans el barroc és l'art que no hem sabut fer, diguéssim, és l'art que era menyspreable, que era decadent, que era totes aquestes coses. Però en canvi, això és una cosa que potser no tenim gaire present, l'art barroc, fins a l'any 39 era l'art més present a totes les esglésies, a tot arreu. O sigui, quan la gent anava a missa, el que veia eren bàsicament retaules barrocs i sants barrocs de fusta. I després això, després de la guerra canvia una mica perquè com que era un art de fusta, que era l'art que hi havia a les esglésies, quan es cremen esglésies, l'art barroc també es crema, no? I per tant desapareix en bona mesura. Però hi és molt present tota l'estètica barroca en la nostra tradició. I en el meu lloc, jo sóc de Solsona, en la meva comarca, doncs, especialment, i aleshores era una manera de pensar com ens marquen les tradicions culturals, no? I això, quina manera de veure el món ens transmeten, intentar pensar el present a partir d'una continuïtat molt llarga, no? Mirant en els segles enrere, mirant fins i tot el món primitiu. També hi ha... Eugeni d'Ors té un llibre sobre el barroc, que és un llibre molt, molt interessant, que el va publicar... Primer va sortir en traducció francesa i després el va publicar en l'original, que l'havia escrit en castellà, es deia Lo Barroco. I és un llibre divertit, interessant, però és un llibre que explica que el barroc no és una època, concretament, sinó que el barroc és un universal, no? Igual que hi ha el clàssic, hi ha l'art clàssic que es manifesta en molts moments de la història, doncs ell diu que l'invariant barroc és una cosa que es va manifestant, que es manifesta des de l'art primitiu fins a, doncs, les avantguardes del segle XX, per exemple. I aleshores és un llibre que a mi m'ha resultat interessant. També té tot un rerefons polític que després hi podríem entrar, si vols, però és un llibre que m'ha resultat interessant perquè et pot ajudar a mirar el barroc d'una manera més àmplia, més oberta, no tant pensant només en un sant de fusta, no? Sinó pensant en tota la... En, vaja, això, en una llarga durada que es manifesta en moments
I
diferents,
això
no?
és un punt també interessant, de com d'estat de la qüestió de la noció de barroc, i dius, quina meravella, Ors, amb aquest cognom tan barroc, i després vas a buscar també l'article del Toni Sala o també del Pere Jaume, que t'ajuden també, no? I vas articulant el discurs en base també al que també han dit ells també del barroc, i com t'ajuda això també.
Sí, moltíssim. Clar, Pere Jaume és un cas evident, eh? Vull dir, Pere Jaume va comissariar una exposició fantàstica al MNAC sobre el barroc. Ell hi ha treballat moltíssim. I el Toni Sala jo crec que hi entra també en part gràcies a Pere Jaume. Vull dir que hi ha tota una voluntat de repensar el barroc. I en aquest sentit el País Barroc s'insereix dins d'aquest ambient, eh? De gent com Pere Jaume i Toni Sala que pensen el barroc. Jo crec que per en Pere Jaume el barroc és interessant perquè és molt agrari des del seu punt de vista, no? Que li interessa pensar aquest món i el barroc. Clar, hi ha un cas en el llibre del País Barroc, parlo del Santuari del Miracle, que és una mena de centre del món en el llibre, i al Santuari del Miracle hi ha un retaule enorme, molt, molt, molt exuberant, lluent, molt daurat. I és un retaule que està fet, en realitat, de fusta, de pi i d'àlbe. O sigui, tu el mires i veus una cosa que brilla, sembla que sigui or, perquè de fet està recobert amb pa d'or, però en realitat el que hi ha dins són els boscos del voltant. O sigui, són els boscos que els van tallar i els van convertir en un retaule. I per això el barroc té aquesta connexió tan íntima amb les coses més bàsiques, no? Amb les coses més bàsiques que necessitem per sobreviure. No és un art fet amb el barroc d'aquí, eh? Vull dir, no és un art fet amb marbre i amb materials nobles, sinó que està fet amb materials molt pobres. El Pere Jaume diu això, diu que és un art pobre que vol semblar ric. Això diu molt, em sembla, d'aquesta mena d'art.
No només això, sinó que l'exercici del país barroc, potser, a diferència del gos cosmopolita, és molt més de resseguir una trajectòria i que acaba sent també una espècie de, no sé fins a quin punt, de conèixer més la vida de Raúl Garrigasait en comparació a altres dels escrits. Hi ha un moment en què parles de la llengua, i això com a estudiant d'humanitats a mi em va agradar especialment, que és gairebé la meitat del llibre, i parles de quan aprenem la llengua a l'escola la veiem des de fora, com una terra estrangera. En veiem la regularitat i els petits grumolls que embomben la superfície, la llunyania d'algunes paraules, l'estranyesa d'allò que no diem i hauríem de dir, o que diem i no hauríem de dir. La gramàtica és una manera d'estranyar-se. L'estiu es neutralitza en estiu. El menjar es fa menjar. D'empenyar es passa a empènyer. De traspuar a ensopegar. De bec a veig. Així, almenys, és com ho podia viure algú com jo, que havia rebut a casa un català oral feliçment salvatge, anterior a l'escola i als mitjans de comunicació i a cap preocupació gramatical. Fins a l'experiència, crec, d'agafar llibres que hi havia a casa teva, que eren les lectures dels teus germans, i etc. A mi això també em va agradar molt per conèixer més el Raül, que després acabarà sent un filòleg clàssic. I jo, ara aquí, en aquest moment de l'entrevista, també et volia preguntar, perquè també hi ha un exercici constant de repensar la figura de l'estudiant, la figura de les humanitats, la figura de la cultura, la figura tot plegat. I jo crec que en el paper de Raül Garrigasait, com a coneixedor, també hi és fonamentalment la idea de llengua. I moltes vegades s'estan creant, i això ho vivim nosaltres des d'humanitats o des d'altres punts de vista, les carreres de coneixement desvinculades completament des de la idea de llengua o des de la llengua mateixa. I aquí et volia preguntar més per la teva experiència i com arribes a la filologia clàssica.
Sí, per mi aquest paràgraf que llegies és un paràgraf que parla d'una sensació això, d'estranyesa, davant de l'escolarització de la llengua, per dir-ho així, no? De allò que parlem nosaltres i allò que aprenem a l'escola. I alhora també en aquest capítol hi ha intento explicar l'enlluernament per la llengua, no? També l'enlluernament de llegir determinades coses que no acabes jo no acabava d'entendre, no? Allò en l'adolescència que agafes llibres, agafes, no sé, poesia o un llibre de Ramon Llull, no? I no, és una llengua molt, molt llunyana a la teva, que no acabes d'entendre, però que et sembla que és màgica d'alguna manera, que hi ha alguna cosa especial. Per mi aquest enlluernament és... o sigui, jo tinc la sensació... Tots ens inventem una mica la nostra biografia, però jo tinc la sensació que vinc d'aquí. O sigui, jo crec que sense aquest enlluernament per les paraules, per la llengua, per la màgia, o sigui, per la sensació que la llengua pot ser una mena de conjur de vegades, no? Que més del que diem nosaltres, de vegades pots agafar un llibre i tenir la sensació que et transporta, que et fa pujar, no? És aquesta cosa. Això per mi va ser bàsic. I després, de seguida, també hi havia una altra idea que surt al llibre, que és la fascinació per una mena de món primigeni, el fet d'anar a la muntanya i trobar-te un menhir, no? I pensar què era aquell menhir fa 3.000, 4.000 anys, això també hi és. I aleshores la combinació d'aquestes dues coses, l'enlluernament per la llengua i aquesta passió per l'antiguitat, doncs em va portar a estudiar grec i llatí, que era en el meu entorn, diguéssim, a l'institut era la cosa més antiga que es podia fer, no hi havia res més antic, no? I per això vaig anar per aquí. I al capdavall, jo durant un temps he estat traduint, ara no m'hi dedico tant, però he traduït bastant de l'alemany, del grec, de l'anglès també, alguna cosa, i per tant aquesta... La matèria lingüística, per dir-ho així, o sigui, les llengües, les relacions entre llengües, el pas d'una llengua a l'altra, per mi ha sigut bàsic i va sortint sempre en els meus llibres d'alguna manera. I això em porta a un lloc... Clar, jo sempre... O sigui, parlo de tot això, de totes aquestes llengües, d'aquest pas d'una llengua a l'altra, alhora jo he escrit sempre en català i només en català. I per mi això no és intercanviable, vull dir, no és una cosa... No sé, un altre dia parlava amb un escriptor que escriu assaig, jo també escric assaig, en part, i ell em deia que amb l'assaig era igual, que podies fer un assaig en català i un altre en castellà, diguéssim, i que a ell li era indiferent, no? Per mi això no és així, perquè per mi en la llengua hi ha tota una força, hi ha tota una força d'un punt de vista, d'una tradició, no en un sentit, no en un sentit escolar fixat, sinó en el sentit de totes les potències que hi ha darrere teu i que pots fer servir per construir alguna cosa. I aleshores això que deies tu, de les carreres que es fan de vegades de coneixement sense llengua, per mi és molt estrany. És molt estrany. O sigui, ho puc entendre des d'un punt de vista crematístic, econòmic, no? D'intentar muntar uns estudis on s'hi pugui apuntar molta gent, no? Sense, i per tant que puguin ser viables. Des d'aquest punt de vista ho puc entendre, però és un punt de vista una mica trist, una mica pobre, no? Al final, si només és això, vull dir, al capdavall no hi ha coneixement humà sense llengua. No, no pot existir sense alguna llengua. I alhora cada llengua, doncs té les seves potencialitats, no? I és... sí, jo crec que això és una cosa que és probable també que en el món digital que es va creant, pot ser que sigui una cosa que s'erosioni, aquesta visió que tinc jo, o sigui que pot ser que perdi pes, no ho sé. Però en tot cas és una cosa que no m'importa perquè a mi em sembla bàsic, em sembla essencial. O sigui, no... Sí.
Uh-huh. I ara ja s'intuïa també la dimensió política i a mi m'agradaria parlar el llibre dels fundadors, que és un d'aquests altres llibres que vas publicar l'any passat, que jo el vaig llegir molt des de la dimensió política, perquè d'alguna manera hi ha molt més que una traducció de clàssics. Hi ha un projecte i gairebé m'atreviria a dir a relacionar també amb la idea de, que a vegades també sortia en el llibre de la idea de cosmos i la idea de país barroc, no? Amb la idea de construcció de país i de projecte de país, com va ser els fundadors del qual ara també en tens l'honor de treballar-hi amb aquestes, amb continuar amb la Bernat Metge, amb aquestes noves traduccions, que després també et volia preguntar per aquest crimi càstig que ha d'aparèixer aquest any. Però torno als fundadors. L'exercici polític d'allò que va ser en el seu moment construir aquelles traduccions un altre cop dels clàssics, no?
Sí, 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 totalment. La col·lecció Bernat Metge de clàssics grecs i llatins es va anunciar amb un manifest el 1922, amb un manifest escrit per Joan Estelric, per l'intel·lectual mallorquí, i és un manifest que parla de clàssics, parla de literatura, però de fons és totalment polític. És un manifest que el que ve a dir és que per tenir una cultura sobirana necessites els clàssics. Necessites els clàssics traduïts a la teva llengua, perquè si no tens això, sempre dependràs d'una altra. O sigui, sempre aniràs a remolc d'alguna altra cultura que haurà fet això, no? I alhora hi ha tota una metafísica dels clàssics, també. I Joan Estelric arriba a dir que els clàssics d'alguna manera pacificaran la societat catalana i faran que tots siguem més civilitzats. I vull dir, també hi ha aquesta cosa que és una mica graciosa de vegades, però que, clar, l'escriu Joan Estelric en un moment en què a Barcelona la gent es matava pel carrer, diguéssim, els pistolers de la patronal i els pistolers dels sindicats no s'estaven de res, no? Però sí, sí, hi ha aquesta idea política de fons, que és la idea, per mi, una idea bàsica dels últims 150 anys d'aquest país, que és la idea de crear una cultura no subordinada, una cultura lliure, no? I després això pot tenir articulacions polítiques diferents, més o menys clares, no? Vull dir, això és una altra cosa. Però aquesta idea és bàsica i la Bernat Metge neix així. I, de fet, la Bernat Metge s'anuncia el 22, publica el primer volum l'any 23, i al setembre del 23, hi ha el cop d'estat de Primo de Rivera. I aleshores, per tant, els primers 7 anys de la Bernat Metge doncs transcorren sota una dictadura militar, i és molt interessant el que passa en aquell moment, perquè els clàssics es converteixen en una mena de símbol en aquell context, en una mena de símbol antidictatorial. O sigui, la gent es feia subscriptora de la Bernat Metge per sentir que feia alguna cosa contra la dictadura, no? Per sentir que donava suport, no? a la cultura reprimida en aquell context. I per tant, la dimensió política és claríssima, sí.
Ja per anar concloent l'entrevista, parles de tradició i en algun text t'he sentit citar aquest article que tenia el T.S. Eliot de tradició i individual talent referent a com com acaba convertint-se quasi bé en un moviment que l'artista o l'intel·lectual vol realitzar i no tant una cosa que et ve donada. Jo volia acabar, i crec que era una pregunta que em feia especialment interès fer-te, què és per a Raül Garrigasait ser contemporani?
Què és ser contemporani? Molt bé. Sembla un títol... El Joe Agamben té un llibre que es titula així, justament, eh? El que és contemporani. A veure, per mi, ser contemporani és... a veure, com ho diria? Entendre que el teu temps... Sonarà una mica abstracte, eh? Intentaré anar-ho explicant. Entendre que el teu temps, la teva època, no és... no és res natural, no és res... O sigui, que la teva època no és l'única manera possible de veure el món. Per mi això és ser contemporani. O sigui, ser contemporani és entendre que les comunitats humanes, que la civilització humana no ha fet res més que canviar, que transformar-se a través d'una continuïtat, però sempre transformant-se i que, per tant, la manera que tenim avui de veure el món o de donar importància a alguns conceptes. Jo, per exemple, he parlat sovint del concepte d'innovació, no? Que és un concepte tòtem del nostre temps. Quan una universitat obre un màster nou, diu que és un màster innovador, no? Per tenir gent. O sigui, que és una cosa curiosa perquè es podrien dir moltes altres coses, no? Es podria dir que és profund, es podria dir que és, no ho sé, que és arrelat, que és brillant, moltes coses, però en canvi es tria que és innovador, no? I, bé, això és una marca del nostre temps. Això és una marca del nostre temps. No era així fa 200 anys, per exemple, fa més anys, no? I, per tant, ser contemporani per mi és saber veure, o sigui, viure dins del teu temps, però alhora saber veure que el teu temps no és una presó, no és l'únic temps possible, que tu pots viatjar amb la ment, pots inventar coses noves, pots crear altres maneres de veure el món, i intentar travessar el teu temps amb altres maneres de veure el món i proposant altres maneres de viure, fins i tot, eh? I per tant, la idea de tradició que deies abans, per mi és molt important, perquè, tal com l'entenc, la tradició no és una presó, no és una cosa que et caigui a sobre, sinó que la tradició, de fet, és la manera com nosaltres decidim veure el passat. Per tant, és una operació que fem nosaltres. La tradició no és una cronologia, o sigui, la tradició no és tot el que ha passat abans que nosaltres nasquéssim. La tradició és un esforç per trobar sentit a les coses que ens han precedit, no? Quan nosaltres ens formem una tradició personal, vol dir que agafem alguns llibres del passat, algunes peces musicals, alguns llocs, alguns quadros, el que sigui, i convertim aquestes coses en fonts de coneixement, d'energia, en coses que ens ajuden a nosaltres a viure avui, a veure el món d'una determinada manera, a lluitar per les coses en què creiem, no? Per tant, l'operació... Ara, això sona una mica bèl·lic, però la tradició és un arsenal, en certa manera, que nosaltres ens construïm, no? per viure la nostra manera. I justament per això entenc que no es pot ser contemporani sense una certa tradició, una certa reflexió sobre la tradició i sobre el passat.
Doncs amb aquesta reflexió acabem aquesta entrevista. Deia que aquest any, des de la Casa de Clàssics, publicareu amb traducció del Miquel Cabal aquesta esperada traducció de Crim i Càstig. Crec també que en Fragmenta has de publicar una traducció del crec que, com es titula? Crec que es diu el
Sagrat.
El Sagrat,
el Sagrat, de Rudolf Foto, sí.
Una traducció, crec que mai s'ha traduït al català, crec que aquest llibre.
No, exacte, no, és la primera vegada, sí.
Doncs ens farà molta il·lusió llegir-te un altre cop i moltíssimes gràcies per haver vingut i acceptat aquesta entrevista.
Moltes gràcies a tu, Bernat.